Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Morir lo hace todo el mundo. És la cinquena peça de la companyia José y sus hermanas. Una obra que posa en contrast les emocions i les aparences a través de l'actuació d'Alejandro Curiel, de Marta Díez, de Carolina Manero i de Gemma Polo. Quatre actors i actrius que decideixen mirar els ulls del públic per confessar-los les seves pors. Confessar-los que sota virtuts com la valentia, la resiliència o la tenacitat sovint s'hi amaga la por, però que mantenir les aparences aboca la societat cap a la mentida. Avui volem parlar-ne de tot plegat a la caravana i és per això que ens visiten dos dels actors, un actor i una actriu de Morir lo hace todo el mundo. Alejandro, Gemma, què tal? Benvinguts a la caravana.
Hola, molt bé. Gràcies. Què tal?
Tinc més por que abans aquella qui ja no és per sempre. El sempre és el que ha d'arribar, el que passa entre gener i desembre. Què passa entre gener i desembre?
Deixeu-me primer que us pregunti com neix una obra com aquesta, Morir lo hace todo el mundo.
Bueno, doncs, José y sus hermanas, portem ja, és la nostra cinquena producció. Aleshores, el naixement té alguna cosa a veure amb les dinàmiques del circuit teatral i de la professió, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, voler viure de les nostres produccions i, per tant, hi ha unes creacions que tenen a veure amb l'economia i, per una altra, també de les necessitats que tenim d'explicar històries, perquè, bueno, cada dia estem més convençudits de que explicar històries és una de les coses que més sabem fer i que més gaudim.
Ara entrem a l'obra, però abans, per la gent que no hi estigui avesada i digui, ui, però qui són aquesta gent? Qui és José y sus hermanas?
Pues José y sus hermanas es una compañía que neix el 2017,
sí,
a Barcelona, i sortim de l'Institut del Teatre, allí dintre ens coneixem, fem un taller de creació que mola mucho i fem temporada al Tantarantana. Aquesta peça és la nostra primera peça. Los van corregar en sanguitxers i chorizos. I la peça estava molt bé, el context polític era el que era, i nosaltres sortíem de l'institut amb molta força i allò, pues, doncs, va funcionar molt bé, ens van donar 2-3 premis, vam fer una gira
bastant xula.
Bastant xula, i pues, a partir d'ahí la companyia es va fent gran. No tant de número, perquè cada vegada som menys. Sí.
Es va consolidant.
Sí, sí, però bé, d'ahí venimos.
Un teatre que fa José y sus hermanas, que sempre ha estat un teatre molt compromès. I el teatre, jo sempre he tingut aquest dubte, el teatre o és compromès o no és teatre?
Jo no ho crec.
O sí que ho crec, però aleshores està a tot arreu, no?
O amb què està compromès? Amb els diners? Es pot fer teatre compromès amb els diners, amb les idees, amb l'entertainment...
Amb l'entreteniment, sí, sí, totalment. Sí.
Compromís ha d'estar, però...
T'ho pregunto diferent. El teatre, o és crítica social o no és teatre?
No.
Jo tampoc
no ho crec.
Val. No. A mi m'agrada... O sea, el Mago Pop és teatre. No sé quan de... crítica social, él...
Això va generar molt debat, lo del Mago Pop.
Sí, pero, o sea, claro, él genera crítica, sí, la genera. ¿Con voluntad de hacerlo? No ho sabem. Habría que preguntarle a él.
Entrem a la premissa que jo crec que mou una obra com aquesta, Morir lo hace todo el mundo, ho dèiem abans, que és si mantenim massa les aparences o no, i quines pors hi ha darrere de tot plegat. Vosaltres creieu que la nostra societat mantenim massa aquestes aparences?
Sí, sí. Nosaltres el que estem investigant o sobre el que estem treballant des de l'anterior producció, que era Concurso de Malos Talentos, era també com el teatre és una cosa que s'aplica a la vida i com la vida s'aplica al teatre. Nosaltres som intèrprets, aleshores tenim moltíssimes eines que de manera conscient apliquem en les nostres relacions i experiment social de vida com a humans, però que en el moment en el que et poses les ulleres de mirar-te el món des d'aquest punt de vista, doncs acabes identificant que tot és performance, que tot és teatral i que la cosa aquesta de que la realitat supera la ficció no és tan veritat, sinó que la realitat és cruíssima i que la ficció a vegades ens ajuda a trobar escletxes per sobreviure i fantasejar i poder imaginar coses que en aquesta realitat tan crua no podem tindre. Però treballem una mica per intentar desestabilitzar això i també fer arribar a la gent que de mentides i de veritats en diem tota l'estona, totes nosaltres, a qualsevol moment.
Sense fer cap mena d'espoilers, perquè jo crec que és una obra que s'ha de veure,
sí.
I s'ha de veure bé, però jo crec que a l'obra voleu ensenyar una mica la part més vulnerable de vosaltres mateixes, però també aquesta part més mentidera, que de fet és la nostra, és la de tots. A mi m'agrada tant el teatre, ho dic sempre, perquè, entre altres coses, el teatre sí que té la funció de fer baixar un mirall gegant i posar-nos al davant, no? I dir, som així, i ens passa això. Però quina part hi ha de realitat i quina no a l'obra? Perquè una mica aquest és el joc.
Sí, clar, realitat, jo crec que tota l'obra,
sí,
és realitat. Verdad o mentida, no ho sabem. El que passa és que partim de les nostres coses, d'on neix l'obra, no? Preguntaves al principi.
Sí.
Neix d'una crisi interna i d'un conflicte que la companyia té i que diem, vale, doncs partim d'això i anem a contar això. Però no ho diem com... Hola, esto es lo que nos ha pasado. Lo comenzamos a deformar y amasar para que nosotras mismas ni siquiera sepamos on és la veritat, on és la mentida, però realitat jo crec que hi ha.
Sí.
Al llarg de l'obra sí que passa que interpel·leu constantment al públic. Per què calia fer-ho així?
Perquè hi ha algú d'aquestes veritats i d'aquestes mentides que a nivell de context sociopolític, quan abans dèiem, no?, treballem des de la teatralitat, perquè la teatralitat està tot arreu, el que passa que moltes vegades, o jo crec que vivim en un context on ens han fet deixar de veure això, i per tant, una persona que no és capaç d'identificar és molt més fàcil d'imposar unes pors o d'uns discursos, etc, no? Aleshores, parlem amb el públic per poder aferrar-nos una mica a un despertar que no és un despertar obligatori, sinó un alerta, perquè moltes d'aquestes pors que tenim tenen a veure amb tots uns discursos que arrosseguem des de fa molts anys, no? I aquí també coincidim amb la nostra trajectòria treballant en memòria històrica, etc. Uh-huh. On estem arribant a uns punts que en aquests contextos de seguretat social i de benestar en els que hem crescut, doncs potser no són tan segurs com ens han fet saber sempre.
Jo crec que també hi ha una voluntat juganera de... També som molt cabareteres, mm-hmm, i aquesta idea d'estar a prop del públic ens agrada molt, i també hi ha un text a la peça que parla del contacte, de la por que tenim a l'altre, i jo crec que estar cerca del públic nos invita a nosaltres a pensar en esa proximitat i també a ells a dir, no, aquí al teatre tothom té el seu lloc, no? Jo estic aquí assegut a la meva butaca i ells que facin... Bueno, pues a lo mejor no sé si eso es tan así siempre. Mm.
Bueno. Una de les coses, Alejandro, que m'agrada més parlar del món del teatre és si noteu o no noteu des de l'escenari aquests inputs que va donant al públic. Però clar, és que en el vostre cas és 100%.
Mm. Sí, és que jo crec que en totes les peces, potser a Concurso de Malos Talentos no tant, però a les altres, el públic és per nosaltres quasi que forma part del guió. Estan molt presents sempre.
Això, de quina manera us fa variar l'obra?
Jo crec que és més que en estar super disponibles i generoses en rebre les diferències i la diversitat de públic, perquè és impossible donar per fet que sempre reaccionarà de la mateixa manera.
Sí, i escrivim l'obra i procurem 2-3 setmanes abans invitar a persones que venguen.
Sí.
I és, jo crec que és en aquest moment que la peça termina de ser... O sea, terminamos de escribir en ese momento.
Empieza a ser pieza.
Sí. Doncs mira, precisament us vull preguntar per això, perquè m'ho explicava una mica, però vull entrar-hi una mica més a fons. Morir lo hace todo el mundo és una obra que vau crear com a residents a la Fabra i Cots, fàbrica de creació de Barcelona, i és la vostra cinquena producció, abans ho dèiem. Però com ha estat tot aquest procés de producció de l'obra?
Nosaltres tenim una metodologia que intentem anar millorant de cantant i adaptant també a les condicions que tenim en cada procés. Les condicions depenen del temps, de l'economia i dels recursos humans i materials, no? Doncs si tenim residències o no tenim residències, quin tipus de residències, quin tipus de pressupostos, quin tipus de persones ens acompanyen, perquè som 4 damunt de l'escenari, però som un equip de gairebé 10 persones, mm-hmm. treballant durant molts mesos, en aquesta producció han sigut uns 6 mesos aproximadament, que és la creació més curta que hem fet mai, perquè normalment fem processos llarguíssims, mm. perquè al ser molta gent ens estem molta estona posant-nos d'acord, o com a mínim posant en comú les coses, i això és molt de temps. Aleshores, aquest procés com ha sigut? Ha sigut fugaç, ha sigut bastant fugaç, i la metodologia ha tingut més tendència a adaptar-se al temps que a la... que a l'experimentació, o que aquestes coses, no, que a vegades diem, seria increïble poder fer una investigació sobre això, i és com, bueno, no hi ha temps, Cari, això és per demà passat.
Sí, el que passa també, al comprimir el procés, que normalment el que diu la Gemma, no, és un any, ara ho hem fet en 6 mesos, tenim la sensació d'haver après moltes coses i d'haver sigut capaços de tot el que fem en un any, fem el mateix, però en 6 mesos, i això ens ha obligat a posar les peces des del principi molt clares en un calendari, en un pressupost, en un guió, en una coreografia, en una escenografia. Jo crec que anem per bon camí.
I el resultat us està funcionant, que no vol dir que el treball sigui fàcil, perquè, clar, creació, direcció, dramatúrgia, interpretació, tot ho feu de forma col·lectiva.
Sí, sí. I producció, i comunicació, i distribució...
Tot.
Sí.
Clar, jo entenc que això té molts avantatges, però quins inconvenients té això? Perquè això ha de ser molt difícil.
Difícil en si no és. El que és precari ara mateix. Vull dir que si els recursos estiguessin, dormiríem més tranquil·les a les nits i faríem millor les nostres feines.
Sí.
Però...
Sí, treballeu així perquè no teniu alternativa? M'estàs dient això?
Sí, no. Si hi hagués una alternativa, podríem decidir com ho fem.
Val.
No?
Sí, o sea, nosaltres hem decidit que lo artístic no parte de una forma piramidal. No hay una direcció, no hay una dramatúrgia, no hay una sola persona que prengui les decisions.
Pues que parla en castellà, Alejandro.
No, estic bé. No. Gràcies. En canvi, crec que la part més administrativa, mm-hmm. o més, entre moltes comillas, burocràtica, ahí sí que nos gustaría poder tomar decisiones que creo que no podemos tomar todavía.
Mm. Però bueno, així també ens ho acabem empenyant entre nosaltres.
Tinc més por aquí abans, aquella qui ja no és per sempre. El sempre és el que ha d'arribar, el que passa entre gener i desembre. Què passa entre gener i desembre? Seria preciós que us miréssiu com jo ara us puc mirar, que el resultat de l'atenció fos electricitat.
Ja m'expliquem això.
Però no, mira.
Aquesta que escoltem és la Gemma Polo.
Sí, gravada amb un 58 al...
Què vol dir gravar? Què és això?
Amb un micròfon d'aquests de batalla a l'entrada del Teatre de Bescanó.
Això sí que és precari, això sí que és precari.
Mentre plorava i no sabia què fer. No.
Estàs dient de debò tot això? Sí,
vull dir que hi ha molta de la creació que a vegades neix de la frustració i no no passa res. Vull dir, sí, passen coses, però després està xulíssim. Bueno, José i sus germanes som així multidisciplinars, que diem nosaltres, multidisciplinars, perquè, bueno, fem veure que sabem fer moltes coses, no?
Sí que sabem, sí que sabem.
I alguna se'ns dona bastant bé. Aleshores, pues hi ha cançonetes.
Cançons, no cançonetes.
Hi ha cançons.
Hi ha cançonetes. Que li pugin els colors una mica.
Clar, que no, és que ara aquesta versió està fatal.
Tira, que jo la vull escoltar.
Anem al teatre a veure-ho.
Estamos pegados a mil fantasmas, que toleramos buenas y malas. Todo apostado para el día siguiente, todo por no vestirte a la mama. Tanto trabajo, esto es mala vida, y solo queremos... cuidar la família.
A veure, la vostra darrera producció, abans que aquesta, Concursos de Malos Talentos, era el 2022, projectàveu futurs tant a dins i fora del teatre com també en relació amb els integrants de la companyia. I això té bastanta relació amb l'obra que esteu fent actualment. Mm. De fet, esteu dient que tot això formarà part d'una trilogia. Mm. Veritat o mentida?
Això no ho sabrem fins la següent peça.
La idea és aquesta?
Sí, no, perquè partim de, o sea, venim d'una trilogia que lo ha dit la Gemma abans, no? Memòria històrica. Uh-huh. I ara pues, pensem que estaria bé parlar del present, del futur, i el present i el futur, de moment, dels futurs, és el nostre ofici. Doncs sí, estem en una nova trilogia que s'encarrega de parlar de la vida a través del teatre.
Abans em dèieu que estàveu començant a agafar volada com a companyia, i déu-n'hi-do quina volada, perquè és la vostra tercera participació al Grec.
Sí, sí, perquè vam fer una presentació del Grec Jove, vam fer Explore el Jardín de los Cárpatos, i ara sí, la tercera. Sí, al Cesc.
Què significa per vosaltres participar al Grec? O què significa per vosaltres el Grec, com a festival?
Un agraïment. A vegades crec que imaginem l'ofici del teatre, o com a mínim quan parlem de companyies de creació col·lectiva, no d'intèrprets que truquen per fer produccions. Clar, la sostenibilitat d'aquest tipus de projectes És peculiar, perquè hi ha molta gent treballant, aleshores necessitem uns pressupostos que van més destinats a suportar les vides de les persones que els materials, els fungibles, les escenografies, uh-huh, els efectes. Aleshores, necessitem com a companyies treballar amb institucions públiques o semipúbliques, com a mínim, que ens assegurin que les nostres vides podran pagar lloguers i menjars durant uns mesos limitats. Aleshores, per nosaltres poder haver arribat a poder que institucions com el Grec, com el Lliure, com altres festivals que tenen uns recolzaments públics importants, que confien en nosaltres, de moment jo crec que és de les poques maneres que tenen les companyies grans o, uh-huh, o mitjanes per poder sobreviure en un marc públic i digne, no en taquilles, no en produccions que t'escanyen, no en teatres privats que a vegades bueno, tenen altres interessos per davant de les vides, no? Perquè també parlem, quan parlem de teatre i vida, també ho treballem des d'un lloc de que les nostres realitats estan aquí, no? I que moltes vegades els criteris artístics es posen no en conflicte amb els recursos materials, sinó amb les vides de les persones que estem treballant en allò.
Sí, jo crec que el Festival Grec ens ha acompanyat i no només ens ha recolzat econòmicament, sinó que artísticament és un festival, o almenys Cesc, que és una persona que ens escolta, ens acompanya, ens recomana a altres artistes, ens diu...
Es posa en contacte.
És com... Bueno, sentimos que ha habido un acompañamiento, i això és important també a nivell artístic.
A la Gemma no li pregunto, perquè ara entendreu per què. Però, Alejandro, tu pots viure només del teatre?
Jo puc sobreviure, sí. Sí, perdó. Jo puc sobreviure del teatre, però no només fent teatre, perquè, clar, va, fem teatre, però també produïm, treballo com a productor, uh-huh, faig treball educatiu, faig treball comunitari... tot gira entorn al teatre, sí, però només fent teatre. Bueno, sí, però de moltes maneres.
La Gemma, moltes vegades que ha vingut en aquest estudi, sempre li he preguntat com està el món de la música, Gemma. Gemma, com està el món del teatre?
Millor que el de la música.
Sí?
Sí. A nivell...
Hòstia, no em pensava que seria més precari. Encara.
És menys salvatge. El món de la música per mi és més salvatge, és més... Tu t'ho produeixes i... O sigui, per exemple, no? Nosaltres, el que t'explicava abans, nosaltres dibuixem uns calendaris, uns pressupostos, si arribem a aquell número, que no arribem normalment, però si ens acostem a aquell número, let's go, fem-ho. I de moment sempre hem pogut tindre el recolzament suficient com per acostar-nos a aquest número idíl·lic. En canvi, en la música són... tu poses la pasta i després fas gires, i si hi ha gires, pues, podràs recuperar i la inversió, i si no fas gires, pues, acabes l'any amb menys 30.000 o menys 50.000, i després hi ha coses a nivell de pressupostos i de contractació que a nivell teatral està molt més mesurat des de fa molts anys, que fins i tot està massa mesurat i a vegades no encaixem, no? Quan ens diuen, no, la teva tarifa és la d'actor secundari, és com, és que aquí no hi ha actor secundari, aquí tothom fa el mateix i tothom fa de tot, i en canvi la música és com, bueno, tu digues un número i si tens èxit te'l paguen, i si no tens èxit no te'l paguen, punt. Aleshores jo crec que és menys salvatge el teatre, dins del context més públic, eh? La taquilla és una salvatjada.
Pel que fa a l'entorn de la música, esteu a punt de girar o no?
Sí, començarem ara el juliol al Cruïlla i...
Al Cruïlla, eh?
Sí.
Uau.
Sí, sí, sí. Aquesta tarda faig el cartell i el publico, perquè com que estàvem estrenant no m'ha donat la vida.
Aquesta tarda fas el cartell, aquesta
tarda
eh? També
el cartell
això molt autogestionat, eh?
Hombre, claro, cariño. Aquí nadie se salva.
Com està la vida, que diria aquell. Pel que fa al teatre, va, porteu dues funcions de moment a Lliure i estareu fins al 7 de juliol.
Sí.
Com ha estat aquesta rebuda?
Molt bona.
Molt bona.
Sí, sí. Ahir va ser més institucional, el dimecres va ser més familiar.
Sí.
Más risas el miércoles. Però bé, molt bé. És que és molt divertida i sí. Nosaltres som molt gracioses perquè ja som com... Sí, som família i jo veig els vídeos dels passes i demás i jo crec que estem molt còmodes, fem el que sabem fer i ho fem molt bé. Així que la rebuda és molt bona, sí.
Alejandro, abans et deies que també et dediques a una visió més pedagògica i, de fet, sí. A la companyia teniu aquesta vessant més pedagògica.
Sí, 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 i està molt bé. Sí, al maig vam estrenar el Lliure també amb el seu projecte pedagògic que es diu Escena Pilot. Vam treballar durant 6-8 mesos amb 5 instituts de Barcelona i vam fer una peça amb ells. Abans, també, amb Temporada Alta, vam fer un projecte...
A Tempo.
Sí, amb A Tempo, molt bonic, també. Sí, crec que és una cosa que ens nutreix molt i que ens permet, també, investigar unes altres coses que no tenen a veure amb el públic, que no tenen a veure amb la dramatúrgia, no, que tenen a veure amb unes altres emocions i amb una altra gent que no és professional. A mi és molt interessant.
I també ajuda molt a connectar-nos amb adolescents i joves, sobretot, des d'un teatre que potser des de l'adolescència i la joventut moltes vegades es rebutja perquè, bueno, hi ha uns programes que fins i tot nosaltres fiquem en dubte o en qüestió i agraïm... O hauríem... En plan, jo sempre penso... Buah, com hauria agraït que algú em parlés així del teatre quan tenia 15-16 anys i no aquesta sensació generalitzada de que és un avorriment. Que pot ser, un avorriment,
sí,
un avorriment
clar.
També, però com tindre diferents punts de vista i perspectiva.
Parlem d'això, eh? Els joves hi van prou, al teatre?
No tant.
No.
I nosaltres som unes, no sé si afortunades, però hem fet el treball d'anar, hola, som José i sus hermanes, veniu a veure, o sea, el viernes, divendres 21,
sí.
Vam fer un passe només per a adolescents d'aquest projecte que comentava.
Això?
Molt bé,
sí,
eh? Molt bé, sí. Jo crec que connectem molt amb el seu llenguatge i a nivell visual també crec que estem molt a prop d'ells, està molt bé.
Sí, i jo crec que com nosaltres també hi ha... Vull dir, que no és una cosa exclusiva que ens passi a nosaltres
no,
de connectar.
No.
El que passa que sí que hi ha unes pràctiques més institucionals que no estan del tot enfocades, perquè moltes vegades l'economia és molt més important que l'esperit crític, no?
Pràctiques com quines, Gemma?
No, pràctiques d'apropament, de quina manera s'arriba als joves. Si és a través de la programació, si és a través d'entrades amb uns preus molt reduïts, si és a través de programes educatius que vinculen els centres amb aquests espais. Jo crec que els joves estan al carrer perquè estan en plan, és una cosa guai, eh? En plan, estan al carrer perquè el carrer és una cosa accessible. Quan el teatre sigui una cosa accessible, també podrem fer-se allò seu i podrem fer-nos allò nostre, no?
Per tal, cal més diner públic.
Efectivament, sempre.
També t'ho preguntaré diferent. Perquè m'agrada molt...
M'encanta quan no et dono la resposta que vols i m'ho preguntes diferent.
M'agrada molt. No, però és perquè vull entrar-hi més, perquè... No és la que vull sentir, eh? És perquè vull entendre-ho. Teniu la sensació que els joves no van al teatre, i no dic única i exclusivament, eh? Perquè ha nascut un entorn digital molt bèstia i es viu més a la pantalla el que abans es vivia al teatre, o perquè no se senten cridats perquè veuen programada... Invento, eh? La Celestina.
Sí.
I clar, escolta'm...
Hi ha molt poc, o sigui... A Barcelona...
Perquè no se senten interpel·lats, això volia dir.
A Barcelona hi ha molt poc... Hi ha molts pocs espais de teatre públic perquè hi hagi una diversitat tan gran per abraçar tothom. O sigui, és molt difícil que 4 o 3 institucions puguin oferir-ho tot i ser rentables, perquè m'imagino que tenen aquest objectiu també.
Sí, jo crec que hi ha un problema de representar... O sea, no se sienten representados. No, van al teatre i miren a l'escenari... Y claro que entienden y que sienten lo bello, y no es un problema de comprensión, no es un problema de accesibilidad ni de intelectualidad, es un problema de representación, que yo si no me siento representado puedo ir una vez, me lo puedo pasar muy bien, pero a la segunda me lo voy a pensar, y más si tengo que pagar 10 euros o los...
O 20.
Entonces son muchas cosas que se juntan, y aparte la butaca roja asusta, y el... Y la señora con laca y el señor con bigote también asustan. Hay muchas cosas que giran alrededor de la idea teatro que no está ni de cerquísima de su mundo, no formamos parte de su imaginario. Uh-huh. Hay muchos adolescentes que con 17, 18 años no han ido nunca al teatro. Y entonces tienen una idea preconcebida del teatro que después no se corresponde con aquello que ven. Entonces eso es un problema.
Porque... Es decir, tenen una visió classista del món del teatre, però perquè el teatre no s'ha preocupat de desmitificar aquest classisme?
Jo crec que sí. Sí. Y es una imagen que sí que se está encargando de romper con eso, pero porque también va siendo hora de que lo haga, porque sí. Le interesa, hay que llenar las salas, ¿eh? No, ninguna butaca vacía, ¿no? Qué bonito el eslogan, pero hay que hacerlo de verdad.
Y el teatro es clasista, vull dir, continúa ese, ¿no?
¿Sí?
Sí, efectivament, home, és classista, racista, vull dir, tots els llistes dels que ens omplim la boca continua sent-ho. S'està treballant. Hi ha programacions que treballen més, hi ha programacions que treballen menys per posar aquesta... És que té a veure una representació, vull dir.
I que és que jo crec que és un tema que nos toca de cerca. Si los artistas y las artistas que están haciendo su arte... La mayor parte forma parte de una clase social concreta. Uh-huh. Es normal que la otra parte de la ciudad no se sienta interpelada, porque ni siquiera tu colega está haciendo lo que tú vas a ir a ver. O la persona que está escribiendo, es evidente que no va a escribir sobre ti, porque forma parte de otro universo. Yo creo que todavía faltan universos, y mezclar un poco más las cosas y dejarse de tan... Está muy bien apellidarse...
Con 3
apellidos. Tiroriro. Pero ¿y el que se apellida González, dónde está?
Hmm. És una qüestió interessantíssima, eh? Us convidaré un dia a un debat a parlar-ne de tot plegat, perquè podríem estar 3 hores parlant d'això. De moment, però, fins al 7 de juliol, que està José i sus hermanes, amb una producció, per cert, una producció de José i sus hermanes del Lliure i del Grec, no?
Sí,
no
i de temporada alta.
I de temporada alta. Fins al 7 de juliol al Lliure de Gràcia, amb Morir lo hace todo el mundo, després...
Després...
Les vacances!
No, a la... M'has deixat així.
Clar.
Hombre.
¿No es gira?
No, a l'octubre, sí, a l'octubre sí. Anem a temporada alta. Sí. Al teatre, al canal de Salt.
Està la contractació.
Sí.
Podeu vindre. És una obra fàcil, es pot moure.
Ara, fins al 16 de juliol de moment, però, fins al 7, he dit 16. Fins al 7 de juliol, el llibre de Gràcia, Morir-lo hace todo el mundo, amb gent tan maca com ells, Alejandro Curiel i Gemma Polo. Moltíssimes gràcies per venir a la caravana. Que vagi molt bé.
Ser un pollo. Si no es un pollo, será un...
Radio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Dos reines de la escena cultural catalana són Rosalía i Pep Gial en aquests moments. Si Catalunya fos un estat independent monàrquic... A la sarsuela catalana. Entre Rosal és una casa de fusta blanca i allí les dos reines de
Catalunya. Perdona, o tres reines, perquè l'Alexia Putellas també la podrien posar.
O mira, quatre, l'Aitana Bonmatí.
O
cinc, Aitana la Doté.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La caravana, amb Joan Trias.
Minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, l'arròs és un clàssic de la nostra gastronomia. Dir una altra cosa seria mentir. I un dels plats més populars, des de l'arròs a la cubana fins a la festiva paella de llagosta o el tradicional arròs a la cassola. Tot i que pugui semblar fàcil, però per cuinar un bon arròs cal saviesa i cal experiència. I qui té això és el cuiner Josep Lladonosa, un dels principals exponents de la recuperació de la cuina tradicional catalana i de la recerca sobre les seves arrels medievals. I a més, ens ho posa fàcil, i és que Josep Lladonosa acaba de publicar el llibre Arrossos, tots els secrets i receptes, editat per Rosa dels Vents, on comparteix les receptes de 90 arrossos que ell ha cuinat al llarg dels anys d'una trajectòria espectacular, als fogons, per exemple, dels Set Portes, entre molts altres restaurants. Josep Lladonosa, molt bon dia i gràcies per ser nosaltres un dia com avui.
Gràcies, bon dia tinguin. Molt bé.
Josep, quina rebuda està tenint un llibre com aquest?
Bé, segons ha dit l'editorial Rosa dels Vents, doncs molt bé, sembla molt bé. Home, no m'estranya, perquè l'arròs és un, com ha dit vostè, és un clàssic al nostre país, no? A Catalunya, vull dir, és un país d'arrossos, no? Ja de tradició, no? Uh-huh. I crec de començament sembla que va bé, sembla que va bé. Penso que d'allò, és, a més és una gramínia, no? És un producte que em penso que és difícil de que no n'oblidem, no? I a més és un plat que cada dia agrada més, i és el plat que va bé per fer ser plat festiu, per un plat per quan es trobes malament, per tot. És un producte que ho cobreix tot, l'arròs, no? A dins de la gastronomia.
Precisament, Josep, sí que et volia preguntar per això, eh? Què fa que Catalunya sigui tan terra d'arrossos?
No, ja ve de sempre. Jo soc una persona ja gran, no? La meva edat ja és gran, no? Però jo sempre ho he vist, vull dir, els arrossos sempre han agradat aquí. I si era de tradició que els arrossos, per exemple, els establiments restauradors, els dijous sempre es feia, era el dia que es feia l'arròs, dient, no? Avui anirem al restaurant perquè els dijous fan arrossos, els menús que feien generalment, no? Avui dia se'n menja tot l'any, dijous, diumenges, dissabtes, qualsevol dia, no? No sé per què ser Catalunya, de totes maneres, després aquí a Catalunya també ha estat un lloc que s'ha cultivat molt arròs, eh? Uh-huh. S'ha cultivat arròs i en una gran qualitat, i encara es cultiva dins de la merma, diguéssim, de l'aigua, no?, que tenim, que necessita molta aigua per cultivar arròs, no? Uh-huh. Com saben els oients, segur, no? Però encara es fa molt arròs, i es cultiva arròs, i si no, el clima no portarà que aquí anem mermant cada dia el cultiu, pues em vindrà de fora. I trobo que l'arròs el anirem cuinant. Estic segur que el anirem cuinant.
Josep, sí que et volia preguntar també, precisament per això, ja sé que és una pregunta molt general i que deu dependre dels diferents tipus o del plat que en vulguem fer, però vaja, quin ha de ser el secret principal per fer un bon arròs?
Bueno, jo, mira, en cuina, Joan, jo crec que primer s'ha de conèixer la cuina. Jo sóc una persona que he portat tota la vida a la cuina.
I tant.
Tinc 80 i pico d'anys i tota la vida l'he passat a la cuina. Aleshores, vull dir, sóc molt porós en la cuina, sóc molt disciplinat, sóc molt una persona que procuro respectar tots els cànons que porta la cuina. La cuina té unes bases, m'entens? Per cuinar-la, no solament l'arròs, qualsevol plat, no? I aquestes bases, aquests fonaments de la cuina, s'han de respectar. Però per respectar-los s'han de conèixer. Llavors, què passa? És que saps què passa al nostre país com arreu. La cuina és un art popular que sembla que ens hi atrevem tots a posar-nos-hi. I la cuina, com he dit abans, s'ha de conèixer. Aquestes bases, jo he fet de mestre durant uns anys, vaig fer de mestre de cuina, en uns anys que no hi havia escoles de cuina a Catalunya, parlo d'allà dels anys 70 i pico 80. Els anys 70 i pico 80 no hi havia escoles de cuina aquí a Catalunya, però només hi havia una escola, mira si fas bé. I aleshores em vaig posar a fer de mestre. Me van demanar si volia fer de mestre en una escola que s'obria. I vaig tindre sempre com a punt principal que quina manera tindré jo per ensenyar a la gent que em vindrà quan és una novetat l'ensenyament, ara, aquí, no fora, perquè fora ja es coneixia, a França i en molts llocs, no? Llavors dic, pues, què he de fer? Pues, he de fer pel que he començat jo, per les bases. Hi ha unes bases i vaig fer un mar d'estudis en què havia de ensenyar les bases i que els plats després hi vindrien per si sol. Això va ser un gran èxit. Va ser un gran èxit. En l'arròs passa el mateix. L'arròs té uns punts que s'han de conèixer. Primerament, Dius, si fem un arròs avui dia que a Catalunya, fer un arròs sense un sofregit quasi sempre impossible, fer un arròs a l'estil que fem a Catalunya, no? De diferents maneres, que podem fer d'arròs, de peix, d'algues, el podem fer de moltes maneres, no? Però quasi sempre tenim com a base un sofregit. Uh-huh. Aquest sofregit de ceba, de tomàquet, que a vegades hi posen pebrot, que uns hi posen all, però bueno, és el sofregit de ceba i tomàquet. I aquest sofregit s'ha de saber fer, s'haver tingut pràctica en fer un sofregit. Diu, és fàcil, no és fàcil. Necessita temps, paciència, concentració a dins. El sofregit s'ha de concentrar molt. Per què? Perquè porta un producte que és molt problemàtic, que és el tomàquet. El tomàquet és una cosa que és molt àcida, té un sabor àcid que, si no el sabem cuinar, ens pot fer mal a dins, a l'interior nostre del cos, a l'estómac. L'acidesa pot fer mal. Llavors, per això s'ha de fer un sofregit molt concentrat, uh-huh, en què el tomàquet pugui, en aquesta concentració dins de cocció de molt rato, dins el, sobre el foc, pugui desaparèixer aquesta acidesa.
Clar.
I si desapareix aquesta acidesa i fem aquest sofregit que a vegades n'hi diem que el deixem de tant coure com una melmelada, aleshores ja tenim una base importantíssima per fer l'arròs. A dins, si posem productes com podrem fer amb el peix, que podem fer, posar-hi una bona sèpia, podem posar-hi un rap, perquè no, un calamar també, podem posar uns escamarlans, però jo em trobaré jugant que faig un arròs a casa ben senzill, amb sèpia i musclos, i el faig amb aigua. I diu, oh, que he de fer un gran brou de peix. Sí, home, si fas un brou de peix bo, serà més bo l'arròs. Mm. Però jo el faig amb aigua.
Josep, deixa'm fer-te una darrera pregunta, que ens acaba el temps, però sí que resulta molt interessant, perquè jo sóc dels que crec que si hi ha algú autoritzat per parlar de cuina catalana és precisament Josep Lladonosa. Quin moment viu la cuina catalana?
Mira, la cuina catalana sembla que té un moment a dins de el màrqueting que s'ha fet, a dins del que tenim avui dia, que estem introduïts, diguéssim, a dins aquest món tan mediàtic, tan gran, internacional, inclús, sembla que estiguem a dalt de tot. No dic que no ja siguem, estem a dalt de tot. Vull dir, tenim restaurants que diuen que són els millors del món, tenim tot. Bueno, però la cuina en si, el que és el fet de cuinar, l'art de la cuina, es cuina molt malament encara, Joan.
Ui.
Molt malament. A les cases particulars, al lloc, es menja molt malament encara. Això podem veure amb els productes que comprem, amb els productes que ens venen inclús a vegades als supermercats, amb els productes que tenim avui dia, que no són productes com els que teníem abans, ni pensau, ni pensau. I després, si nosaltres no sabem encara, no coneixem bé la manera de tractar el producte, doncs encara ho espatllem més.
Clar.
Per això dic que la cuina s'ha de conèixer. La cuina catalana és una gran cuina, de les cuines més importants que existeixen al món, m'agradaria dir-ho. Però és una cuina amb aquesta categoria quan està ben feta. I per estar ben feta s'ha de conèixer. S'ha de conèixer, diguéssim, tots els cànons, les seues bases. No hi ha cuina que no tingui unes bases, i les bases s'han de prendre primer, s'han d'aprendre. Per això, jo quan faig un llibre, sempre m'agrada posar, per exemple, aquest llibre dels arrossos.
Sí.
Aquest llibre dels arrossos, tu segur que l'has, des del moment que has volgut entrevistar, segur que l'has mirat,
sí, senyor,
i el tens a les mans, sí, no? I has mirat que hi ha unes bases, no? Veuràs que hi ha unes quantes bases a dins, que són les bases que et poden fer falta per fer un arròs, que serà un sofregit, una picada, que serà un brou, que Pues aquestes coses s'han de saber fer primer.
Evidentment.
I les picades que diuen a Catalunya, diu la picada és el tot d'una cuinada. Té raó. Un guisat sense una picada, es nota la diferència quan un guisat no té una picada. Però la picada té diferents versions. S'ha de conèixer quan s'ha de posar una picada en un lloc. Hi ha picades que serveixen per espessir un plat, n'hi ha que serveixen per donar color, encara que la picada en si totes serveixen per donar gust. Però les picades, la persona que coneix la cuina, que coneix les bases, sap que té tres funcions. La de donar gust, la de donar espessor en una salsa o la de donar un color. Segons els productes que li posaràs, perquè la picada té una infinitat de productes que se li poden posar.
Evidentment. De moment, per començar a cuinar una mica millor i que siguin arrossos, que són molt de casa nostra, teniu aquest llibre, Arrossos, tots els secrets i receptes, editat per Rosa Dalvens, a més per un mestre de l'arròs, per un mestre de la cuina catalana, com és el gran Josep Lladonosa. Josep, un plaer parlar amb tu a aquesta hora avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt i molt bé. Una abraçada ben gran.
I poder l'ensenyar, que és el que m'agrada a mi, puc explicar i més sobre la nostra cuina. Moltes gràcies. Bon dia tingueu.
La caravana, amb Joan Trias. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead.
Mireu, i avui també tenim moltes ganes de parlar també de la primera novel·la d'Isabel Arias, Cuando volvamos a vernos, que ja la tenim a les llibreries. La novel·la explica la història d'una dona, la Isabel, que quan està a punt de fer 40 anys perd el seu marit, ha de passar un dol, ha de començar de nou, i per fer-ho decideix traslladar-se a París, on treballarà en una llibreria. Allà envoltada dels aires parisencs tornarà a il·lusionar-se i a somiar. També viatjarà a Londres, on trobarà el camí cap a un nou amor. Amb el pas del temps, la protagonista descobrirà que on hi ha amor de veritat, no hi ha prejudicis, perquè l'amor real mai és perfecte i perquè hi ha moltes maneres d'enamorar-se. Cuando volvamos a vernos és una novel·la lleugera, divertida, però que no defuig de tractar temes més profuns com el valor de l'amistat o el valor de l'amor. I a més, és una novel·la que pràcticament serveix de guia de viatge perquè hi trobem múltiples localitzacions i fins i tot restaurants reals. A aquesta hora, a la caravana, podem dir Isabel Arias, molt bon dia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Isabel, ¿cómo estás después de sacar tu primer libro? Supongo que una ilusión tremenda, ¿no?
Muy, muy ilusionada. La verdad es que es pues haber cumplido un sueño de cuando era niña, prácticamente.
¿Qué es Cuando volvamos a vernos? ¿Qué historia encontraremos?
Pues una historia, yo espero que devuelva a la gente la ilusión. Creo que todos pasamos en nuestra vida, o pasaremos, desgraciadamente, por momentos muy difíciles, y es fácil perder la ilusión. Pero yo creo que encontrar una historia en la que pues, posiblemente mucha gente se verá reflejada, y sobre todo pues saber que siempre se puede salir adelante y que la vida es muy larga, da muchas vueltas y siempre nos esperan cosas buenas a la vuelta de la esquina, seguro.
Lo comentaba antes, Isabel, que esta novela sirve incluso de guía de viajes, porque hay ubicaciones reales, hay restaurantes reales, y de hecho tú vienes un poco también de este mundo de las guías de viajes y entiendes bastante sobre ello. ¿Esa era la intención también un poco?
Bueno, pues es verdad que yo inicié un proyecto hace unos años ya llamado Viajes de Libro, una cuenta de Instagram y una página web en la que preparo guías de viaje un poco distintas de diferentes partes del mundo. Luego la evolución ha sido un poco ir a escribir una historia de ficción que no tiene nada que ver con esto, pero es verdad que está ambientada en sitios que existen. De verdad, todos los lugares que aparecen en la novela, tanto de París como de Londres, existen. Y me parecía importante porque yo como lectora, cuando leo una novela, para mí la localización tiene un papel importante, es casi un personaje más. Y bueno, pues lo he querido trasladar a la historia que he escrito, claro.
Por cierto, ¿por qué París y Londres?
Ay, porque es que no hay sitio como París y Londres en el mundo. Son
Yo estoy
mí,
muy de acuerdo,
dos ciudades. Sí, son, no tienen nada que ver una con la otra, porque la verdad que son muy distintas entre sí, pero yo creo que se complementan. Una es la belleza, el arte, la literatura, la cultura. El amor, porque es una ciudad, evidentemente París, una ciudad muy romántica, y Londres es como la vida, barrios muy distintos entre sí, parece que la ciudad casi está hecha de ciudades pequeñitas, que los barrios entre sí son muy diferentes, y vida siempre en la calle, llena de gente, y no sé, se complementan muy bien, son ciudades a las que uno puede volver una y otra vez y siempre descubres cosas nuevas, son infinitas.
Por cierto, música también en el libro, que me atrevo a decir que es como otro personaje más, como esta de Sheeran, pero hay una que me encanta, es que además me la sé entera porque me encanta, que es este A te de Jovanotti.
A te que sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi.
¿Por qué decidiste, Isabel, un libro con música?
Ay, porque yo creo que la música está presente en la vida de todo el mundo. Creo que todos asociamos las canciones con algún momento de nuestra vida, un viaje, un momento especial con alguna persona. Todos tenemos esa canción o varias canciones que asociamos a alguna persona y está presente en la vida de todo el mundo. Entonces a mí se me hacía muy raro escribir una, o sea, además de que uno de los personajes es músico, con lo cual la música tenía que tener un papel importante, pero me parece imposible escribir una historia en la que no haya música, porque la música está muy presente en todas nuestras vidas.
Una música como esta de Jovanotti que estamos escuchando y que encontraremos reflejada en una historia como esta, por cierto, editada por Editorial Planeta. No te lo he preguntado y tengo muchas ganas. ¿El libro lo has presentado ya, Isabel?
El libro lo he hecho varias presentaciones, de hecho, y firmas.
¿Cómo han ido?
Sí, por varios, o sea, en Madrid, Burgos, Oviedo, Barcelona, me he paseado bastante y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita encontrarme con la gente, porque escribir es una cosa tan solitaria que cuando por fin te ves cara a cara con los lectores, pues la verdad que es muy gratificante.
Cuando volvamos a vernos, es esta magnífica novela de Isabel Arias, ahora ya te ha entrado el gusanito, supongo que habrá segunda novela.
Sí, yo creo que esto es como una adicción, una vez que empiezas ya no puedes parar, entonces sí, fue acabar y volver a empezar a diseñar otra historia y a escribir.
¿Ya estás en ello, sí?
Porque yo... Sí, además ya bastante avanzado, bastante.
Y nosotros que lo esperaremos después de este Cuando volvamos a vernos, que de verdad es una novela que merece la pena... Que vayáis a la librería, la compréis, os relajéis y empecéis a leerla porque es magnífica. Isabel Arias, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Radio Estel. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
A de seguida anem cap a escoltar l'Àngelus, també els serveis informatius d'aquesta casa amb Júlia Julve, que ens posa al dia de totes les qüestions. Abans, però, com que sabeu que aquest també és un programa també cultural, dir-vos que el ple de Barcelona, el ple d'Ajuntament de Barcelona, ha atorgat la medalla d'or al mèrit cultural a Juan Antonio Bayona. Déu-n'hi-do. Felicitats al J. Bayona, que potser que ja li anava tocant, no?, tenir la medalla d'or del mèrit de la ciutat. En fi, anem a l'informatiu, tornem de seguida i parlem precisament d'això, de cinema.